COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. En 10 minuts arribarem a 2:15 del migdia. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, com sempre us parlo amb molt de gust. I per començar, avui un dels temes que tractarem serà els efectes neuropsicològics de la Covid persistent. De tant en tant anem parlant de la Covid, sembla que no, ja no està tan... Com no s'atura els hospitals, l'atenció sanitària, doncs sembla que la pandèmia ha passat, però la tenim molt entre nosaltres i sobretot la Covid persistent continua. En parlarem d'això amb el professor de Ciències de la Salut de la UOC i membre del grup d'investigació Cognitive Neurolab, el senyor Marco Calabria, per parlar del tema d'aquestes afectacions que encara no veuen la llum al final del túnel. La Covid persistent continua sent una de les assignatures pendents per veure d'on ve, d'on prové, i el tractament que tenim ara és un tractament multidisciplinar, perquè no ens queda un altre, eh? No només parlarem això, sinó que avui ja començarem a entrar en temes nadalencs. Ai, mare! Bé, doncs abans d'això anem a veure com tenim temps, trànsit, actualitat amb el Carlos Osada. Com estàs?
Què tal? Molt bon dia, molt bon dilluns. Un dia de temps insegur a tota Catalunya, amb vent protagonista aquesta tarda, sobretot als dos extrems, la tramuntana, l'Empordà, el Mestral, a les Terres de l'Ebre i ruixats al Pirineu, Pripirineu, comarques de Ponent. Aquest matí a la tarda aquesta pluja també abraçarà les comarques de Girona. En global, ambient i temperatures de tardor a tota Catalunya, 19 graus a Tarragona, 14 a Barcelona i Girona, 10 a Lleida i 7 a Andorra la Vella.
Molt bé, aquí tal tenim transport públic i xarxa viària aquestes hores?
Ho tenim amb molta normalitat, no hi ha incidències al transport públic, hi ha fluïdesa a la xarxa viària.
Molt bé, i de l'actualitat que en destacarem, Carlos?
Doncs mira, un titular que crida molt l'atenció, gairebé el 9% dels adolescents, nois i noies, té ganes de morir-se i un 13% encara sent ràbia o tristesa, tot això arran de la pandèmia. Aquests són els aclaparadors resultats d'una macroenquesta que ha realitzat el Departament d'Educació. Ho ha fet a 260.000 estudiants entre 10 i 18 anys. Escoltarem què diuen els psicòlegs, per què passa això entre els joves, i també escoltarem els adolescents, per què tenen aquests pensaments tan negatius. Tot això a les 2:20.
I tu creus que tot això ve arrelat precisament en qüestions de pandèmiques?
Té a veure amb la pandèmia, té a veure amb les xarxes socials i té a veure també amb la pressió que han de suportar molts nois i moltes noies per moltíssimes qüestions, qüestions de estètica, qüestions d'estudis. És un tema molt complex, no només hi ha una raó, sinó que hi ha moltes raons. Per això hem acudit als experts, als psicòlegs, als psiquiatres, que ens diguin què els hi passa. I també hem volgut copsar l'opinió dels adolescents. És veritat que se senten doncs, amb ganes de morir, amb tristesa, amb ràbia. Escolta, alguns dels testimonis no sorprenen, ens diuen que sí. Es diuen que sí, que tenen ràbia, que tenen tristor i també que tenen ganes de morir-se.
Aviam. Mare meva.
No us ho perdeu, les 2:20, eh?
Gràcies, Carlos. Vinga, adéu. Gràcies, eh? L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs? Però abans d'això, és veritat, després, precisament, quan entrem a migdia, bon a COPE Catalunya i Andorra, bon dia, no, és que volia fer només un avançament, un next del que vindrà ja a migdia, que parlarem precisament dels problemes dels reptes virals a les xarxes. Això en parlarem ja després a migdia, quan passem de la 1 a la 1:20, més o menys, eh? Què tal? Com ha començat el Mundial?
Doncs mira,
xupi-guai.
Amb Qatar 0, Equador 2.
Partidazo.
I el president de... Bueno, aviam...
El Manolo Lama estava entusiasmat amb la transmissió.
Un moment. Això depèn d'on posis tu el teu nivell o la teva barrera a l'hora de valorar un partit de futbol. Hi ha gent que no s'avorreix mai veient un partit de futbol, encara que sigui un 0-0 patatero.
Maldini, per exemple.
Per exemple, és un malalt, no? No, perquè sempre hi ha un jugador interessant.
Sempre. És magnífic, és magnífic.
Me
l'estimo,
Maldini. Maldini anava ahir amb Qatar i clar, va passar el que va passar. Les sordes, que li diu Manolo Lama, les sordes. En resum, que mirem menú per avui, ja que estem posats en el Mundial, 2:00 PM, Anglaterra-Iran.
Partidazo.
Harry Kane i companyia contra la selecció d'Iran, que entrena Carlos Queiroz. Han arribat a Qatar amb mala maror per allò del tema de les llibertats individuals, etc, però, bueno, Iran, recordo, fa 4 anys va donar molta guerra al Mundial de Rússia. A les 5:00 PM, Holanda, és a dir, Frenkie de Jong, bàsicament, i Memphis Depay contra Senegal.
Ja no és Holanda, eh?
Països Baixos.
Vale.
Països Baixos.
Ara han decidit que ja no es poden dir Holanda. Ara s'ha de dir Països Baixos.
És igual. És aquell país que està al nord del continent europeu, caracteritzat pel color taronja a la part inferior de la seva bandera.
Oh, correcte.
Confós amb el vermell, etc. Doncs aquell país, la selecció d'aquell país juga contra Senegal, sense Sadio Mané. I a les 8:00 PM, Estats Units, Gales. El dubte és si Gareth Bale sortirà al terreny de joc amb una fusta del 2 per fer la sacada inicial, eh? Com que li agrada tant el golf. No posi aquesta cara. Li recordo que la meva mare...
És un comentari de venjança madridista.
És un comentari...
És un comentari de venjança.
És un comentari lúdic.
De bilis.
És un comentari lúdic.
Vale.
Tot això, des de les 2 de la tarda, a més de l'actualitat de la selecció espanyola de futbol, on avui ha parlat, per cert, Ferran Torres, doncs de la mà del especial Tiempo de Juego Mundial de Qatar 2022. A casa nostra, ha parlat Xavi, tècnic del Barça, en un acte vinculat a una entitat bancària, i m'acaba de dir Víctor Navarro que ha confirmat Xavi que presenten recurs per Lewandowski i que la sanció és, a criteri del tècnic del Barça, absolutament injusta. Bueno, doncs a mi, declaracions de Xavi, que potser d'aquí a l'hora del programa diu alguna cosa més. A l'Espanyol, tema venta, sense novetats. Quique Iglesias està a la White, està...
Porta una setmana al costat del telèfon.
Les coses de Palacio
van despacio, no?
Van despacio. Per tant, sí. Calma i tranquil·litat. Gran victòria de l'Andorra a la Lliga de Segona contra el Lugo. I, a més de tot això, doncs, en el món del bàsquet, gran victòria de la penya davant del Barça, 82-79, i victòria també important del Baxi Manresa contra Baskonia. O sigui que no només de Mundial. Viurem a Esports Cope, que, per cert, des d'avui, amb motiu de la programació mundialista, per Cope 2... en aquest cas una mitjana, per exemple, de Cope Barcelona, doncs des de 14:48 fins a 14:58. Aquesta finestra d'actualitat local, on tampoc acabarem de perdre de vista l'actualitat mundialista. Spoiler de la pregunta del dia.
Només faran una, no?
Només hem decidit que amb això del Mundial farem una comuna.
Per què el Barça de bàsquet es deixa remuntar tan fàcilment? No parlo del Joventut, que me n'alegra de la seva victòria, però li acostuma a passar molt al Barça de bàsquet, això, eh?
Miri, del 62-70 vam passar al 82-79 final, amb la qual cosa el parcial és de 20-9 per la penya.
Imagina't.
Hi ha alguna cosa que no està ajustada al Barça de bàsquet. Però, escolti, estem començant la temporada, eh? Al cap i a la fi, en certa manera, la fase regular de la Lliga ACB, les derrotes no són tan transcendents com poden ser més entrada la temporada. Estàvem en l'espoiler de la pregunta del dia. Després de veure Gianni Infantino, president de la FIFA, dir allò d'em sento qatarí, em sento àrab, em sento... Bueno, us incomoda que el Mundial es faci a Qatar? Us incomoda que el Mundial es faci a Qatar? Sí? No? Next coming al nostre compte de Twitter, @esportscope.
Molt bé. Voto? Vol que voti?
Fem una cosa.
O m'espero després.
Fem una cosa. 12:28, a la 1 m'ho diu, que vota vostè.
Vale, d'acord.
I
molt
així
bé.
Mantenim a la gent enganxada.
Sí, perquè sóc líder d'opinió. Vull dir, si jo voto una cosa o l'altra, arrossegaré.
Vostè és influencer. Ara es diu
soc influencer. Sí, evidentment sóc influencer. Vull dir, vostè mira el meu TikTok. Ah, no, que no tinc. Mira el meu Twitter. Ah, sí, tinc, però no...
Instagram té,
no,
vostè?
No publico gaire cosa. Tinc Instagram, però tampoc publico gaire cosa.
Fa vostè streams, com Luis Enrique?
No ha arribat a aquest punt. Penso que m'hauré d'actualitzar algun
ara
dia.
Ara que ha trobat vostè la seva projecció a la redacció...
Ara mateix, ara
ja pot vostè fer un stream, eh?
Ara. José Luis, gràcies. A la una més.
A la una més.
Molt bé. De seguida parlarem sobre aquests efectes neuropsicològics de la Covid persistent, aquesta signatura pendent de la pandèmia, però abans anem cap al Centre Mèdic i Estètic Estarbene. Allà està la doctora Carmen Torrejón en el Centro Médico y Estético Estarbene. Carmen, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, yo muy bien, y a ti te veo de fábula.
Yo siempre estoy de fábula. A mí, yo, es que, no, la gente tiene mucha manía el lunes, pero yo, no sé, no, no. A mí me va bien el lunes, o sea, no tengo ningún problema.
Considerando cómo está el patio, si uno se levanta, tiene salud y tiene trabajo, pues ya puedes estar contento, ¿no?
¿Qué te voy a contar? Con un canto en los dientes. Oye, una cosa, y ahora que hablamos de influencia, voy a decir yo, de inflación, no de influencia, es que me ha salido Gil hablándome de los influencers, tenía la cabeza loca. De inflación y de precios, claro, hay que ajustarse. ¿Cuál es el método más barato para bajar de peso?
¿Tú quieres el más barato, el más barato, el más barato?
Venga.
Venga, no comer.
Hombre, Carmen, ¿cómo?
Has preguntado el más barato.
Hombre, esto...
El más barato
sin arriesgarme a morir.
Sin poner un duro, ¿eh? Es decir, yo siempre he dicho una cosa y lo he dicho muchas veces en radio y lo vuelvo a repetir. El paciente no necesita a los médicos para saber que es obeso o que le sobran kilos. No. ¿Nos necesita los médicos para saber lo que tiene que comer? No. ¿Por qué nos necesita los médicos? Porque no es capaz de conseguir solo su objetivo, ¿no? Entonces, si queremos el método más barato, que es lo que a veces se busca, y yo lo entiendo, ¿eh? Lo único que sucede, que no quiere decir que ese sea el más idóneo para todo el mundo, pero quitando bromas aparte y quitando el tema de no comer, porque no se trata de no comer, se trata de comer menos, ese sería el procedimiento más barato. Es como en las manchas. Yo siempre le digo al paciente, mira, el más barato, el tratamiento más barato es que no te salgan. Y para eso es la prevención, ¿de acuerdo? Es decir, si queremos ir a extremos, vamos a esos extremos. Pero el no comer o el comer menos, no siempre resuelve la problemática de la mayor parte de los pacientes. En la semana pasada, si no recuerdo mal, se produjo una manifestación de personas obesas reclamando sus derechos, ¿no? Y diciendo que el obeso no era una persona que carecía de voluntad, ¿no? Yo esa afirmación la comparto con matices. ¿En qué sentido? Nadie nace obeso, salvo estos bebés que ya tienen un problema de obesidad recién nacido, pero la mayor parte de las personas en sus edades jóvenes no eran obesas. Nosotros, yo hago siempre un estudio estadístico de características de nuestros pacientes, ¿no? Y el 80-85% de nuestros pacientes en edades jóvenes no eran obesos, es más, no tenían ni sobrepeso, José Miguel, es decir, estaban bien, estaban en su peso. Entonces, evidentemente, cuando una persona empieza ahí, sí que es verdad que nos dejamos llevar por los placeres, por el comer, hacemos menos actividad física. Exacto. Pero cuando ya una persona tiene una patología importante de las características de una obesidad severa, una obesidad muy severa, una obesidad mórbida, ahí sí que es verdad que no es una cuestión simplemente de voluntad. Es decir, simplemente diciéndole al paciente, oye, come menos, el paciente no va a salir de esa situación. Entonces, ahí, en esos casos, en casos de sobrepeso de una cierta índole, digamos de 20 kilos hacia arriba, recurrente, es decir, que el paciente sube, baja, no termina de llegar al objetivo, yo me gustaría dejarle muy claro a estas personas que no se planteen simplemente cuestiones fáciles como pueden ser, me tomo unos sobrecitos fáciles, me tomo una pastillita fácil, me pongo una plumita de estas fáciles. Ese no es la solución a un problema de sobrepeso de una cierta importancia. El sobrepeso importante, la obesidad importante, es polivalente, es decir, influyen muchos factores, influyen muchas causas y, por tanto, solamente el comer menos no va a solucionar, la papeleta no va a solucionar el problema del paciente. Entonces, tú lo decías antes, estamos en inflación, pues claro que estamos en inflación, ojalá salgamos pronto de ella, ¿no? Pero llega un momento que, estando la situación, digamos, difícil, ¿no?, para unas personas más que para otras, llega un momento que la balanza tenemos que poner la salud o no. Es decir, hay cosas que todo es necesario en la vida, pero en los momentos en los que estamos hay unas cosas que son más necesarias que otras. Yo creo que la salud no tiene discusión, porque si nos falta la salud ya no optamos a nada, no optamos al Black Friday, no optamos a las Navidades, no optamos a las rebajas de enero, no optamos absolutamente hacia nada, ¿no? Entonces, y lo único que quiero lanzar hoy por hoy es un mensaje, que no se planteen los tratamientos por más barato, porque no, la mayor parte de las veces lo más barato no es lo mejor para el paciente. Y concluir con otra cosa que suelo decir muchas veces: perder peso a costa de la salud no debe merecer la pena nunca.
Bueno, este caso estamos hablando de una obesidad importante, o sea que el problema, sobre todo, no es no querer hacerlo, primero querer hacerlo, y segundo, luego el camino. Correcto. Que el camino
y la ayuda
es lo más difícil de todo, ¿eh?
Correcto, es decir, está la decisión, la firme voluntad, si le queremos llamar así, el deseo del paciente, decir, oye, hasta ahora no he hecho las cosas todo lo bien que tenía que hacerlas, algunas cosas las tengo que cambiar, pero necesito ayuda para llegar al final. Ahí es donde estamos nosotros, y que para llegar a tener 50 kilos de más se empezaron por 10, no se empezaron directamente por 50, ¿vale?
Pues ya lo sabéis, podéis concertar esa primera visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón para exponerle vuestro problema, lo que queréis hacer, lo que necesitáis, y la doctora pues os aconsejará, como os va a decir, lo que tenéis que saber. Eso es lo importante de todo, ¿eh? El número 93-414-3631 es el número del Centro Médico y Estético Estarbene, 93-414-3631, pero si memorizar teléfonos o apuntártelos ahora no puedes, quédate con la web Starbene.es, esa es la web y ahí encontráis toda la información. También podéis seguir al centro y a la doctora en Instagram. Starbene Medicina Estética es el del centro, y doctora Torrejón, el de la doctora Carmen Torrejón. Carmen, un besazo muy grande. Hola. Bueno, supongo que me está dando el beso. Claro, pues un besito, Carmen, cuídate. El moment clau, no?, perquè la cosa doncs està i la comunicació. Bé, de seguida parlarem d'aquests efectes neurològics, neuropsicològics, perdó, de la Covid persistent. Possiblement estem parlant de la darrera assignatura pendent de l'assignatura, de la gran assignatura pendent de la Covid. De seguida en parlem aquí, Herrera a COPE, Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Vine a celebrar el Black Friday a Mobles La Fàbrica. Tot el nostre mobiliari amb un 20% de descompte. No podràs treure-t'ho del cap. A més, el transport i muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, a Barcelona, Rocafort 142, obert al migdia. Parking gratis. Aprofita també el Black Friday amb el 20% de descompte a muebleslafabrica.com.
Ven a Restaurante La Salud, en Parets al Vallès, y descubre nuestra carta con productos de proximidad y calidad, como nuestras vieiras a la plancha con foie o huevos con bogavante. Disfruta de la oferta gastronómica de nuestra carta con platos de estilo tradicional y otros de la cocina moderna. Haz tu reserva en el 627-628214. 627-628214. Y Emilio te atenderá amablemente.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga.
Porxador, entrada, com diem, gratuïta, hasta completar l'aforament, que sempre s'empleix.
Per tant, no feu tard.
No, feu tard. A les 7:30, 7:45, aquest dimarts.
Molt bé. Cosme, que vagi tot molt bé. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres també.
Ara, qualsevol tarifa amb un 50% de descompte. I gaudeix de tots els avantatges de ser-ne subscriptor al millor preu. Entra a elperiódico.com i subscriu-t'hi. El Periódico. Entendre-hi més.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Este noviembre el mundo cambiará para siempre, al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a Línea Directa te daremos una oferta que nadie podrá batir, pero nadie en nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Opel llevamos 40 años innovando con nuestro Opel Corsa y lo celebramos por todo lo alto con los Opel Anniversary Days. Disfruta de condiciones excepcionales hasta el 21 de noviembre. Entrega inmediata y 4 años de mantenimiento y garantía en el Opel Corsa, Crossland y Mokka. Financiando con Opel Bank S.A. sucursal en España. Más info en opel.es.
La festa de la compra, el patio de la luz, la llama de este gas ataca mi salud. Me parece justo y evidente que busquemos un banco que nos dé un buen trato.
En Bankinter te ayudamos con medidas concretas contra la inflación y el Euribor. Por eso las cuentas Bankinter te dan una tarjeta de débito sin coste de emisión y mantenimiento para controlar tu gasto diario. Y te ofrecemos un servicio gratuito de estudio hipotecario personalizado. Infórmate en bankinter.com.
COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Aquí ja està amb nosaltres l'espai on parlem de temes legals amb el nostre advocat, amb el Josep Lluís Gómez, que ja saps que els trobes a Q2 Consultors, a internet q2-consultors.com, que estan a Balaguer, a Viella, a Barcelona i a Lleida, aquí a Lleida, al passeig de Ronda número 57, però que si vols fer una, escolta, un primer contacte ràpid, per telèfon, 973-28-28-18, 973-28-28-18, que és fàcil de recordar, 28-28-18. Josep Lluís Gómez, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Va, que avui anem a parlar d'un tema que, a priori, sembla tonto, permeteu-me l'expressió, però que pot acabar tenint alguna repercussió, sempre són negatives les repercussions, però pot acabar tenint alguna repercussió que ens pot donar més d'un mal de cap per no haver fet les coses com s'han de fer i quan s'han de fer, i que normalment és més ràpid del que ens pensem. I és el tema de mantenir actualitzat el registre de les nostres dades amb les diferents institucions. D'aquí se m'ocorre ràpidament el tema del DNI, tenir-lo actualitzat amb el domicili, carnet de conduir, el tema del padró a l'Ajuntament, i no sé si a algun altre lloc, però que si fem algun canvi, que siguem nosaltres que ho actualitzem, no?
Sí, crec que és força important. A vegades no ho fem no amb una mala intenció.
No.
Ho deixem per demà i el demà sí. Es convertís en ja ho faré, no? No, més que res, crec que és convenient actualitzar aquestes dades a fi i efecte de que ens arribi tot allò que ens tingui que arribar. No ho sé, a vegades pensem, bueno, si no em troben, ja se'ns passarà, això caducarà, això prescriurà i no m'arribarà. No, t'arriba d'una altra manera i, a més, amb conseqüències negatives, a vegades, pues, d'interessos, de recàrrecs i de més. No sé, a vegades pensem molt senzillament en un exemple que és una multa de tràfic. Una multa de tràfic. La primera...
Que és més comú del que ens agradaria.
Sí, a més, és comú i tampoc és que sí.
A més, això t'arriba a les dades que tens al registre del DNI.
Sí, bueno, en primer lloc caldria dir que a vegades creiem que el tema és que perquè me fiquen una multa m'han de parar i me l'han de notificar. A veure, això seria el canal habitual, el que se m'aturi, se'm notifiqui, i a partir d'aquell moment pues, jo puc fer lo que em permet la llei, és a dir, formular al·legacions, tinc un plaç per formular al·legacions, tinc un plaç també per pagar aquesta multa amb una sèrie de bonificacions, cosa que penseu que sí, si estem desconeguts, aquests beneficis de presentar al·legacions i se m'escoltin, o aquesta rebaixa, doncs la perdo.
Clar.
Aleshores, en principi, les denúncies es tenen que notificar sobre l'acte, però penseu en aquells casos del cotxe mal aparcat, que no això, doncs, evidentment, no se'm notifiquen a l'acte. O aquelles sancions que venen per mecanismes de captació i reproducció d'imatges, el radar, perquè ens entenguem, tampoc m'aturen. És a dir, això m'arribarà més endavant, o en aquells casos que no se'm puc aturar, doncs, perquè ja, doncs, jo què sé, un risc per la circulació i el que... Aleshores, això d'aquí m'ha d'arribar. I no m'arribarà si no tinc unes dades. El primer lloc, la denúncia, en principi, quan no se notifique in situ, pues, si tinc una direcció electrònica vial, se me notificarà allí, tenint en compte que, primera, pocs la tenim, i, en segon lloc, si la tenim i no l'obrim dintre del pla, si no l'obrim dintre del pla, al cap de 10 dies, pues, també seran passats els plaços. L'altra qüestió és que se'ns notifique a on? A l'adreça que jo tinc, a la Direcció General de Tràfic. Si tinc una adreça malament, pues tindré un problema. És a dir, i també, si ens arriba, la solució de logo no és rebutjar allò, perquè se'ns té per notificat. És a dir, el no agafar una cosa... Ojo.
Ara que dius això, t'ho dic perquè hi ha la llegenda urbana, i jo conec gent que ho fa, que t'arriba un certificat... I vas a Correus i quan veus el sobre d'on ve... No, mira, no el vull.
No.
Amb això solucionem alguna cosa o no?
Això és ineficaç. Val. Això és totalment ineficaç. El que té l'obligació de l'administració, o un banc, per exemple, si el que fa és reclamar-nos un crèdit, és notificar-nos allà on calgui. I si no l'agafem, és ja incomplert. El que faran aleshores és fer la publicació corresponent. Quan a vegades que te truco una mica, escolta, t'he vist publicat al boletí oficial... I és que m'han ficat allí perquè no m'han pogut localitzar per un altre mecanisme.
Ja, de totes maneres, el boletí no ens el mirem ningú.
Bueno, alguns sí que se'l miren, per això te truco una mica. Escolta, t'he vist avui que sorties allí...
No sé si tinc un amic que es miri el boletí. Vull dir, igual he sortit i no ho sabré mai.
Pues sí, aleshores, tard o d'hora, amb una sanció, o tard o d'hora, amb una qüestió judicial, es publicaran al boletí oficial corresponent o al tabló edital corresponent, i aleshores, a partir de començaran a comptar els plaços. Per tant, quan canviem de domicili, quan canviem de redreça, pues, comunicar-ho corresponent. Perquè no penseu que les coses prescriuen així per així, no? Sinó que, per exemple, tornant al tema de la multa de tràfic, clar, les infraccions, segons siguin lleus o segons siguin greus, prescriuen els 3 mesos o els 6 mesos, però si l'administració comença la seva activitat, és a dir, si l'administració m'ho vol notificar, tot i que no ho aconsegueixi, pues allò ja no...
caduque.
No, i després, quan acaba l'expedient sancionador, hi ha un plaç de 4 anys, és a dir, ojo, i totes les interrupcions, tot això se pot interrompre. Per tant, no confiem en que, diu, no, com que no m'han localitzat en 6 mesos, això ja no tindrà efectes cap a mi. No. Serà quan això sigui degut a una inactivitat de l'administració. Quan l'administració hagi enviat les cartes i no m'hagin localitzat o jo els hagi rebutjat, això sigui el seu tràmit, i tard o d'hora és possible que es troba amb un embargament d'un compte bancari o amb una qüestió d'aquestes, no? I és pel fet, a vegades, perquè no tinc unes dades actualitzades, a vegades perquè ha actuat d'aquella manera de dir, no me vull deixar localitzar. I el mateix passaria, doncs, amb altres tipus de deutes bancaris. Si jo demano un crèdit, el banc me reclama a l'adreça que jo he donat. Si jo he canviat de domicili, pues, aleshores és un problema meu que me perjudica més que me beneficia.
En fi, mira, allò de... Ja se n'oblidaran, t'asseguro que les administracions públiques, si es tracta de cobrar, no s'obliden d'això. No funciona així, Josep Lluís.
Bueno, potser ha de ser així, si no, no podríem construir carreters, escoles, no podríem
fer... Però aquella idea que tenim, bueno, mira, escolta, entre tants... Vos dic que se'n recordaran de mi? Sí, se'n recorden. Vull dir que això funciona així. Bueno, va, bromes a part. Mira, escolta, mantenir les dades al dia no costa res i ens pot beneficiar fins i tot, perquè al final, si és una obligació, l'acabarem fent tard o d'hora. Per tant, si teniu algun dubte sobre com actualitzar les dades, doncs, escolta, 973-28-28-18, us poso en contacte amb el Josep Lluís Gómez i el seu equip a Q2 Consultors, i ells us explicaran ràpidament els canals i les maneres per actualitzar totes aquestes dades als diferents registres. Altra cosa seria, en podem parlar, això del registre únic, de la base de dades única per tot el ciutadà, per cada ciutadà, entre totes les administracions, que fa anys que se'n parla d'això.
Sí, seria que força convenient.
Però no n'hi ha, no hi és, de moment. Josep Lluís, una abraçada.
Bon dia, Ricard.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Solo hasta el miércoles, adelántate al Black Friday con el Corte Inglés. Disfruta de hasta un 40% de descuento en moda, lencería y zapatería si tienes nuestra app o con nuestra tarjeta el Corte Inglés. Más un 25% para tus próximas compras. Adelántate al Black Friday con el Corte Inglés en tienda, web y app. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez. Herrera en Cope. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Apa, que ja és el moment que hi posem somriures a les cares de la gent. Ja saps que ho fem els dilluns, cada dilluns, amb el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia!
Bon dia, Ricard!
Ahora! Escolta, que bé que ha aguantat el telèfon avui, ja.
Ojo, ja el tinc dominat.
Vale,
ja
ara només falta que tornis aquí als estudis, eh?
Sí, bueno, partido.
Sí, claro, partido, però...
Sí, bueno, ja vindré.
Home, claro, claro que no et tractem bé.
Molt bé.
Doncs
molt
ja està, home, tu cap aquí. Tu cap aquí. Bueno, escolta, comencem la setmana del Black Friday.
El Black Friday.
Sí, te queden diners encara al compte per fer alguna compra o ja...
Ja... Sí, no, o sigui, jo el que faig, i això va dependre de tu...
De mi?
Lo de, sí, que és lo de si m'interessa alguna cosa...
Ah,
miro
sí,
el preu
sí,
des
sí.
de fa un temps. No sóc un comprador impulsiu. Llavors miro... I moltes vegades hi ha rebaixa, moltes vegades no, eh?
No, perquè moltes vegades no.
sigui, jo ara m'estic arreglant una casa, com bé sabeu alguns. Total, que a vegades mires una cosa, i jo tenia un moble en ment, que era una mica car, i el vaig mirar a l'estiu i valia un preu, i ara és més car.
Imagina't tu.
I te diuen rebajado un 30%, i dic no.
Sí, no. Posi-me'l al preu de l'estiu, sisplau.
Que també he de dir que ara tot ve d'Ucrània, perquè els mobles ara venen
d'Ucrània.
La xocolata ve d'Ucrània i per això ha pujat de preu. El cafè ve d'Ucrània.
Vale. Ja
el cafè, conegut cafè, els mestres cafeters d'Ucrània, conegudíssim.
Sí, vaja.
Pues ve d'allí ara el cafè i ara està més car i tot. Bueno, pues també els mobles, l'escura sempre és bona.
Bueno, escolta, seria una bona manera de trencar el gel, aquesta de quan coneixes algú o vols conèixer algú i dir, escolta, mira, resulta que hi ha uns mestres cafeters que no coneixíem a Ucraïna i per això ara amb la invasió de Rússia doncs s'ha pujat el cafè i ha hagut de canviar de marca, però busca-me'n un altre, perquè clar, i si resulta que la persona no beu cafè, no sé.
Correcte, de fet jo en tinc una altra molt preparada ara. Venga, que és Nadal i el podem... El Nadal és una època molt curiosa,
sí.
No? Perquè tant se pot assimilar com a amor, com a desídia i desgràcia. Hi ha gent, hi ha molta gent que no hi agrada el Nadal.
Depèn de l'etapa de la vida a la que estàs vivint, eh?
Correcte. Jo crec que quan comença a tenir canalla, pues, t'agrada molt més el Nadal o algo, i potser ja quan et fas gran, ja no, bueno, gran de jubilat, potser ja no t'agrada tant. No sé. Però, bueno, el cas és que jo el que tenia pensat és això. Si us apropeu a una barra d'un bar i veieu a una noia o a un noi que us resulta interessant, dir-li, tu sabies que les decepcions amoroses fan igual de mal que una cremada?
Ah.
Vale? O sigui, resulta que s'ha fet aquests estudis super, super interessants, perquè de tota la vida sempre ha sigut més important saber com afectava una decepció amorosa al cor que curar un càncer, no?
Sí.
Però, i llavors s'inverteixen diners en aquests estudis. Llavors el que passa és que diuen que hi ha uns investigadors que han vist que a la part del cervell, a les activitats cerebrals, quan pateixes una decepció amorosa, sí, és igual de mal, o sigui, fa igual de mal al cervell que una quemadura leve. ¿Vale?
O sea, però me sembla una arma de doble fil, aquesta, per trencar el gel, eh? Sobretot si...
No sabia què diries això.
Claro.
Per això ho remato jo. I llavors t'anem a dir, tu vas a un bar i dius, tu sabies que les decepcions amoroses fan més mal que una cremada?
O sigui...
Joan, no, tal. Per això és millor que ens coneguem, perquè amb mi no et cremaràs mai.
Oh!
Com allà?
Que bonic! Que bonic, que bé que t'ha quedat. És que, clar, jo anava per aquí per fer una com a excusa per dir... Bueno, però llavors vull dir, no em deixis perquè em cremaràs, no? Doncs...
Claro, no, pues llavors és això. T'has de saber vendre, un s'ha de saber...
Que bé. Bueno, pues escolta, mira, una idea més per trencar el gel, per conèixer algú allò, la primera vegada, la primera frase,
exacte,
en lloc de dir...
Correcte.
Ui, sembla que no fa tan fred aquest any. Doncs no parleu del temps. Aquesta és una altra idea. Molt bé, va, anem cap a les notícies, que és la font inagotable de l'espècie humana. De...
Vale, pues mira, avui estic molt content perquè puc explicar notícies que ja havíem explicat, però que tenen una segona part.
Ah.
A mi això és el que més m'agrada. És a dir, poder lligar, de dir, pues, saps que fa tants anys vam dir aquesta notícia, doncs pues ara tal. Vale, pues, si no m'equivoco, a principis de temporada, si no m'equivoco, vaig explicar que hi havia una dona que s'havia casat amb un ninot, com un muñeco de trapo.
Ah, sí.
Te'n recordes?
Sí, ara no, s'han enfadat, no? ¿O qué?
Vale, clar, llavors jo t'explico. Resulta que la notícia, quan va sortir, va dir que la mujer se casava con un muñeco de trapo i, obro cometes, és el esposo más ideal y fiel.
Hombre, claro, ¿vale? No, o sigui, se mueve.
Ella va dir, no m'enganyarà. No m'enganyarà, no? Vale, pues la notícia de Red, aquesta setmana passada, és a dir, recién sacada de l'horno, torna a sortir aquesta dona, perquè, a més, si veieu per internet, veuríeu que és ella, i veus les fotos amb el ninot, i diu que tuvieron un hijo, que també la vaig explicar aquesta notícia, i tal. Pues ara diu, mujer que se casó con muñeco de trapo reveló que la relación, obro cometes, i ho diré molt fort i cridant, perquè el xiste és puríssim. Diu, mujer que se casó con un muñeco de trapo reveló que la relación prende de un hilo. prende de unido. Y diu, él la engañó.
Però com pot ser?
Bueno, pues resulta que la tal Mary Bond, que se diu, se enteró de que su esposo la había engañado luego de que lo vieran entrar en un motel con otra mujer.
Diu, la gent està molt malament.
Sí. Diu, todo mientras ella se encontraba cuidando a su hijo, otro muñeco de trapo, quien estuvo hospitalizado 3 días por un virus.
Aquesta pobra senyora, que la tanquin ja.
És la millor notícia que hem vist en aquest programa.
Però
en tots aquests anys. La tia s'ha creat una història de vida espectacular.
Però total, eh? A més, pues que es quedi només amb les parts bones. O sigui, s'ha d'acabar inventant que encara li fa el salt. És que...
Correcte. Llavors diu que Mary Bond, una mujer brasileña de 37 años, diu que se casó con Marcelo, el muñeco de trapo, i llavors és bastant curiós perquè va explicant tot això, perquè a més va fer una... Com ja us vaig explicar anteriorment, va fer una festa amb 250 invitats.
Ninos.
Exacte. I dieron la bienvenida a Marcelinho, su primero hijo muñeco.
Home, que, és que aquí l'estrany és que no fos muñeco, però...
Clar, o que fos agorrado, diu, su primer hijo muñeco, Marcelinho, i diu, quien llegó al mundo mediante un parto en casa, el que fue asistido por una enfermera y un médico.
I sin dolor.
No és broma, eh? O sigui, és que no m'ho estic inventant, eh? Això ho podeu buscar per internet perquè la història té... Vull dir, és que me sembla al·lucinant.
Tiene miga. Tiene hilo.
Aquesta tia.
Mare de Déu.
La relació prende de un hilo. Ja, bueno,
aquest t'ha agradat, eh?
M'ha agradat moltíssim. És que l'he viscut molt. Vale, llavors, anem a un moment, perquè aquest mes tenim... Faig un canvi dràstic perquè intentaré buscar durant tot aquest mes notícies del Mundial. Perquè ara, aquest mes, tenim Mundial de Futbol.
Sí.
I deixa'm apuntillar això, perquè si no rebentaré, que me fa moltíssima gràcia de que li girem l'esquena al Mundial perquè no estan con los derechos de LGTBI. No obstant, que això potser ho dic i l'aliarem, però bueno, no obstant, Espanya fa molts anys que li està venent armes a Qatar i a Dubai, i ara tenim l'arma de doble filo, i mai més ben dit, de no podem... No, Qatar mal, però... que ens lucrem amb els milions i milions d'euros que paguen amb armes, això no està malament.
Bueno, ni això, ni els diners que posen a d'altres empreses i d'altres històries...
Correcte.
Clar, no,
correcte.
És que, a veure, jo entenc que si una persona ho rebutja la idea, ha de ser consistent, no només per quedar bé. Mira, estem plens de postureo, però total.
Correcte.
I tot això la culpa la té les xarxes socials.
Correcte. Llavors, el cas és que no mirem el futbol, però sí venem armes per a que matin a nens i es matin entre ells. Bueno, el cas, la notícia absurda d'avui és que diu que les normes del Mundial, és que diu, prohibido llevar alcohol, embutido y porno al Mundial.
Ah, hòstia, i porno.
La guia de la embajada alemana a sus hinchas. I a mi això m'ha preocupat i he pensat, menos mal que m'he anat a Qatar, perquè... Jo no surto de casa. O sigui, hi ha gent que
però
diu...
Per què? Pel pernil o per què?
No, clar, no. És el que anava a dir, que hi ha gent que surt de casa i diu, hòstia, tabaco, claus, cartera, no? Pues a mi me passa al revés. Jo el que dic sempre és embotit, alcohol i porno. Jo quan marxo de casa és el primer que... Si no porto les tres coses, no puc marxar de casa. A mi el mòbil m'és igual. Jo he de portar embotit, alcohol i porno.
Però i el porno no el portes, sinó el mòbil.
No, també hi ha revistes de tant en quant.
Ah, revistes? Però això és molt del segle XX.
A lo millor estic al tren o algo i he de llegir.
Claro, que les revistes les compres per l'article, no?
Clar, no, llavors jo ja ho tinc tot. Jo si he d'agafar un viatge amb tren, alcohol, embutido i porno. Ah. Llavors, clar, és una putada si has d'anar al Mundial perquè jo no hagués pogut anar.
Vaya.
Menos mal que...
Bueno, va, anem a l'acudit que por em fa. Por em fa.
Vale, aquest és un dels meus clàssics que no sé si l'he explicat mai.
Ai,
aquí,
Déu
però...
Pera, que m'assec.
És un dels meus clàssics que diu que són dos amigues que s'encuentren i una diu, mira, diu, Mari, diu, m'he comprado unas gafas progressives. Diu, pues no me gustan. Diu, bueno, diu, ya te irán gustando.
Apa, Joel, bona setmana.
Bona setmana, Ricard.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Empezamos a perder la cuenta de los agresores sexuales que se están viendo beneficiados por la rebaja de penas que supone la aplicación de la ley del solo sí es sí. Mientras la ministra de Igualdad y su equipo están metidas de lleno en el charco, una mayoría del gobierno no quiere mojarse y mira para otro lado, a pesar de que esta norma se aprobó en el Consejo de Ministros, donde, por cierto, hay tres jueces que algo debían de haber intuido sobre la chapuza que se avecinaba. No lo hicieron o no quisieron. El caso es que aquí tenemos las consecuencias. Uno de los errores que ahora se atribuyen a la ley es la ausencia de una disposición transitoria. ¿Y esto qué es? Bueno, básicamente es un punto añadido al texto de una ley que regula cómo hay que ajustarla a la legislación vigente, cómo se debe aplicar. En este caso podría haber sido un anexo, como un artículo más, que, por ejemplo, bloqueara la posibilidad de revisar las penas ya impuestas. Esto no existe en la ley del solo sí es sí, pero lo cierto es que tampoco está claro que hubiera sido legal su aplicación. Ni con este parche se hubiera evitado la polémica, pero al menos no hubiera sido tan descarada la metedura de pata. Y hablando de parches, el gobierno espera ahora que sea el Supremo el que unifique doctrina y cree un criterio que pueda impedir que delincuentes sexuales se beneficien de la rebaja de las penas. Pero esto, que sería un salvavidas político para la ministra de Igualdad, tampoco está nada claro. Y no lo digo yo. Se lo ha dicho esta mañana a Carlos Herrera, el portavoz del Consejo del Poder Judicial, Juan Manuel Fernández. Explica que si un preso fue condenado con más años de los que ahora pone la ley, hay que aplicarle una rebaja de pena para ajustarse a la nueva norma. Es, dice, inevitable y el Supremo poco puede hacer.
Es inevitable, no hay disposición transitoria que pudiera evitar esta rebaja, porque es una ley claramente más favorable. Y sobre esto no hay ninguna duda, no es necesaria ninguna labor interpretativa.
Este magistrado, que fue uno de los ponentes del informe en el que los jueces advertían de este error, insiste en que hay que analizar caso por caso. Pero más allá de los tecnicismos, este juez llama la atención sobre un punto en el que quizá no pensamos demasiado en medio de la vorágine política o judicial que estamos viviendo. Hablamos del efecto negativo que puede producir esta inseguridad jurídica en las víctimas de agresiones sexuales. No solo en las que ha habido, que también, sino en las que puedan venir. No olvidemos que más allá de las ministras aferradas al cargo, más allá de la responsabilidad política del gobierno, las verdaderas protagonistas de todo este lío son las víctimas de las agresiones sexuales. Pues además de esto, están pasando más cosas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues sí, Pilar, estamos comenzando una de esas semanas de mayor consumo en todo el año por esos descuentos enmarcados dentro del llamado Black Friday, una moda importada de Estados Unidos y con la que muchos adelantan las compras navideñas. No sé si será tu caso. Como te estamos contando en COPE, el de este 2022 está marcado por menos gasto y menos ofertas de empleo que en años precedentes. La elevada inflación, la subida de los precios y la incertidumbre económica están pesando sobre las compras. Y la semana arranca también bastante inestable en el tiempo, con lluvia que este lunes prácticamente afectan o pueden hacerlo a toda España y el protagonismo además del viento. Alerta naranja por fuertes rachas en la costa gallega y cantábrica que pueden dejar, ojo, olas de hasta 7 metros de altura. Y amarilla también es alerta en ambas mesetas y en Baleares. Ya son 55 los muertos y más de 700 los heridos que deja el terremoto registrado en Indonesia de 5,4 grados en esa escala Richter que ha sido registrado en el sur de la capital Yakarta y es la parte más afectada del país. Y la pobreza y la desigualdad, la situación de los que no pueden llegar a fin de mes, han centrado el discurso del presidente de la Conferencia Episcopal Española en la apertura de la Asamblea Plenaria. Además de repasar algunos de los retos que tiene por delante nuestra sociedad, el cardenal don Juan José Omella ha hecho un llamamiento a los políticos para que abandonen la crispación y trabajen por el bien común. Por su parte, el nuncio apostólico en España ha señalado el aumento de los suicidios en nuestro país y la falta de respuestas ante el creciente invierno demográfico.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Segunda jornada del Mundial.
Después del Ecuador 2, Qatar 0, hoy se juegan 3 partidos, pero antes estamos pendientes de España, que debuta el miércoles contra Costa Rica. En la selección española es noticia el regreso de Morata a los entrenamientos. Concentración de España, Miguel Ángel Díaz.
El delantero del Atlético de Madrid ha completado el entrenamiento y apunta al 11 del próximo miércoles ante Costa Rica. El que hoy no ha podido saltar al césped es Dani Carvajal, aquejado del mismo problema que tenía ya su compañero, un fuerte dolor de garganta. Guillamón sigue haciendo bicicleta estática, está descartado para el debut ante Costa Rica. En un acto con un nuevo patrocinador, Luis Rubiales no ha querido hablar del futuro de Luis Enrique y en rueda de prensa ha hablado Laporte, el central del City, al que le preguntaban por las aspiraciones de España en este Mundial.
¿Por qué España puede ser campeona del mundo?
¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Sí, sí.
Le pregunto a usted, que ¿por qué puede España ganar un mundial?
Nosotros tenemos una grandísima selección, la mayoría compite a nivel máxima en todas las ligas. Con el míster que tenemos también tácticamente estamos trabajando muy bien. Hay otros factores que entran en cuenta, pero bueno, lo que depende de nosotros vamos a hacer todo para ganar.
Y a las 2 de la tarde empieza la segunda jornada del Mundial. Se juega el Inglaterra-Irán. Inglaterra había anunciado que su capitán llevaría el brazalete One Love con los colores arcoíris. Finalmente no lo va a llevar. Estadio Califa Internacional, Carlos Sáez.
No lo va a hacer Corrochano porque la federación ha hecho un comunicado en el que lo ha confirmado, porque dicen que incluso Kane se arriesgaba a ser amonestado antes incluso de que arrancara el partido. En lo deportivo, una vez más, el delantero del Tottenham va a liderar a los ingleses en su enésimo asalto a la Copa del Mundo con la presencia de 4.000 ingleses en la tribuna de este Al Khalifa Stadium.
Además de Inglaterra, Gales, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Holanda y Suiza no llevarán finalmente ese brazalete arcoíris. Hoy a las 5 de la tarde, Senegal, Países Bajos, y a las 8 de la tarde, Estados Unidos, Gales. Especial tiempo de juego desde las 2 de la tarde.
Estás en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy el Ricard Álvarez, 7 minutos por sobre de la una. Comencemos el migdia de COPE Lleida, dilluns 21 de novembre, comenzando la semana que está la del Black Friday, hores d'ara, amb 11,2 graus a la ciutat de Lleida, ambient fresc, vent fluix de 6 km per hora. Aquesta nit ja saps que ha plogut, però de manera testimonial. A la ciutat de Lleida, mig litre per metre quadrat. Tota la meitat sud de Lleida, entre 0 i 2 litres per metre quadrat. Al Prepirineu i Pirineu, entre 1 i 10 litres per metre quadrat. On més ha plogut, on més ha recollit aigua, Port del Comte, 12,4 litres per metre quadrat. I pel que fa a la neu, entre 1 i 10 centímetres, als 1.400 metres, més centímetres per sobre dels 2.000 metres. Demà ens ho explicarà a fons l'Armando Álvarez. Ara m'ho està explicant, m'ho està enviant per missatge de WhatsApp. Però el que fem tot seguit és marxar cap a l'Agència Estatal de Meteorologia, on ens espera avui el David Torres per parlar d'aquesta previsió meteorològica. David, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. La borrasca de Nis deixa el cel cobert amb precipitacions generalitzades i intenses i ocasionalment en tempesta. La cota de neu baixarà al final del dia a 1.000-1.200 metres amb avisos actius per acumulacions de 15 centímetres al Pirineu i temperatures màximes que pugen lleugerament al Pirineu però baixen a la resta. Tindrem també gelades al Pirineu que seran intenses al final del dia a cotes altes. El vent serà de l'oest i del nord-oest moderat a fort a les comarques del sud i al Pirineu, amb cops molt forts al final del dia. Demà dimarts, al Pirineu es manté el cel cobert amb precipitacions i localment persistents al vessant nord. La cota de neu entre 900 i 1.100 metres, que pujarà al final del dia per sobre dels 1.800-2.000 metres. A la resta, intervals de núvols que augmentaran a la tarda i no es descarten precipitacions febles a la franja més occidental. Al final del dia, les temperatures baixen. Seran les màximes de 14 graus a Lleida, 13 a Balaguer, 12 a Tàrrega, 9 a la Seu d'Urgell i 8 a Vielha. I les mínimes, sota 0 a la Seu d'Urgell, menys 2, i també sota 0 a Vielha, menys 3 de mínima, seran de 7 de Lleida, 6 a Balaguer i 5 a Tàrrega. El vent serà de l'oest i del nord-oest, moderat a fort, amb cops molt forts a cotes altes del Pirineu. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, David. Una pausa rapidíssima i de seguida està amb nosaltres el Joan Ramon González. Amb ell ja saps que parlem dels bocins d'història.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, els bocins d'història, que sé que t'agraden i força. La veritat és que descobrir aquests trossets d'història que d'una manera o altra estan vinculats a les nostres terres, no només a la ciutat de Lleida, sinó a les comarques lleidatanes, és important. Cada vegada, cada cop, cada setmana té més seguidores i més seguidors aquest espai. I ja sabeu que tot això només és possible perquè el Joan Ramon González té una experiència i una sabidoria en aquest aspecte que és la que alimenta tot aquest espai dels bocins d'història. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Esto s'ha fet aquí una propaganda extraordinària. Eh?
Has vist, no? Que bé que ha quedat avui això.
Sí. T'ho compro, t'ho compro.
No, però és veritat que de vegades hem parlat doncs, de trams o d'èpoques molt transcendentals i de vegades hem parlat de trossets d'història que passen desapercebuts fins que te'ls expliquen, però que jo crec que tot fa gràcia de conèixer-ho i de saber-ho.
Tot és història. Sent capaços de valorar tota aquesta experiència que tenim del que ha passat per aprendre a saber d'on venim, i com sempre, encara que normalment s'oblida, aprendre pel futur, cosa que torna a dir moltes vegades s'oblida,
sí.
Seria genial
passar-ho
bé sabent d'on venim, saber on estem i aprendre pel futur. Això seria l'objectiu de la història.
Molt bé. Mira, avui pugem cap al turó de la Seu Vella i sabeu que habitualment, i no tot, per exemple, la nova imatge de l'Associació dels Amics de la Seu Vella no està feta des d'aquest angle, però la major part de fotos o gràfics que coneixem de la Seu Vella de Lleida és una vista que podríem dir des dels Camps Elisis, més o menys, ja per entendre'ns, des de la zona del riu. Però, ja sabeu, perquè ho hem explicat, que l'entrada principal i la maca i la façana principal, segurament, de la Seu Vella és la que veuríem des del turó de Gardeny, que de fet és la nova imatge de l'Associació Amics de la Seu Vella, i és on presideix, al costat del campanar, la Porta dels Apòstols, que és del que anem a parlar avui, Joan Ramon? És aquella la façana principal.
Exacte. Aquella seria la façana principal. Suposo que molts dels oients tindran en mente un famós quadre del Enric Arsabay, que a través de la informació i l'assessorament que li va fer Josep Lladonosa, va fer una reconstrucció emblemàtica del que podria ser aquella escala monumental que pujaria des d'on està aproximadament avui el Mercat del Pla.
Uf, imagina't.
A la pròpia Porta dels Apòstols.
I seria impressionant aquesta escala,
eh? Bueno, pues per això veiem aquell quadre, que tot i que és una hipòtesi recreacionista, però que al mateix temps està documentada, seria relativament semblant. I sobretot a part de l'escala, que seria monumental, salvant les distàncies, seria potser com l'escala que hi ha a la Catedral de Girona, fem-nos una idea.
Sí.
Però també, quan passa a la Catedral de Girona, que a la vora de les escales hi ha cases.
Clar.
Doncs Lleida tenia cases i els palaus més destacats de la ciutat estaven precisament a la vora d'aquella escala fins a arribar a la Porta dels Apòstols. De la Porta dels Apòstols hem parlat ja alguna vegada, hem comentat coses, i com has dit molt bé, és una mica ara la porta principal del logo que tenim a l'associació, vist des de Gardeny, i es nota que destaca aquesta portalada. Però el motiu de parlar avui és perquè la setmana passada es va celebrar un simposi dedicat precisament a aquesta portalada, que va comportar que durant un dia i mig, doncs, especialistes de tot tipus d'història de l'art, de conservació, de restauració, d'arqueologia i d'història en general, parlessin sobre la importància i la singularitat d'aquesta porta. Aquest simposi forma part dels projectes que la flamant càtedra de la Universitat de Lleida, càtedra del Turó de la Seu Vella de la Universitat de Lleida, té de cara a potenciar precisament l'amplitud del coneixement del Turó de la Seu Vella. I és la primera de les coses que tenia projectades que arriba a posar-se en pràctica. El motiu i la justificació, si és que calia buscar una, era el que fa escassament no arriba quasi a 2 anys, que es va acabar la restauració d'aquesta porta. Per tant, teníem més dades de com funcionava i posar-la tot a punt i fer aquesta mena de reflexió global pues era interessant. I també era una mica com un assaig de futures edicions d'altres propostes de simposis o congressos, i sobretot ficant l'objectiu en un macrocongrés, que no sabem si es podrà fer el 2023, potser al final serà el 2024, però que seria un macrocongrés dedicat a tot el turó de la Cervella i que d'alguna manera voldria recuperar un simposi congrés, millor dit, que va haver el 1991, aquest solament de la Seu Vella, i que va ser un punt de referència, un punt d'inflexió, això que estan de moda els fons d'inflexió. Sí. A partir d'aquell moment, el coneixement del turó de la Seu Vella va començar a ampliar-se, sobretot de la Seu Vella. Ara seria de tot el turó.
Sí, sí, sí.
Aquesta reunió es va fer els dies 16 i 17 d'aquest mes i va comptar, doncs, com hem dit, amb especialistes, alguns vinculs de fora, com per exemple la Lucía Lahoz, que venia de les Terres Basques, i que va parlar d'un tema que és interessant, com és el fet de que moltes imatges religioses tenen un valor religiós, però també moltes vegades van més enllà i tenen un valor que transcendeix a lo que és la qüestió popular. I a vegades se barreja la qüestió religiosa amb el que és la tradició popular. I aquestes imatges, com se mantenen en llocs de referència i emblemàtics, sortint de vegades del propi lloc on s'havien originalment establerts, de cara a fer un punt més de referència. A Vitoria hi havia concretament 2 exemples magnífics, i concretament un era a l'església de la Guàrdia, on una imatge que estava en el portal de l'església doncs s'havia reconvertit en una espècie de capella i altar, perquè era una de gran tradició i que les festes majors del poble arrenquen d'aquella imatge d'abans, una sèrie de cerimònies de tipus entre religiós i pagà, amb la qual demostra aquella importància que té. O una altra, la Verge Blanca, que hi ha a la pròpia capital de la província alavesa, que també té un punt de referència destacat en el que és aquella plaça major d'on arrenquen les festes majors d'Àlaba. Això es va permetre recordar una mica la nostra Verge del Blau, que és la que està presidint la Porta dels Apòstols, i que, com tots els oients saben, originalment estava allí, actualment la tenim a la Catedral Nova, i que ha estat una imatge que, en el seu moment, doncs, formava part de l'escultura meravellosa que hi havia a aquesta portalada, però que, per motiu de tancar-se la catedral, va tindre de marxar-se, emigrar, com totes les altres escultures, a buscar altres llocs d'aixopluc, i va acabar a l'Oratori de Sant Pau, que estava al carrer de la Palma, on està actualment l'Escola de Belles Arts Municipal. Allí la va agafar a la revolució del 1936, es va quedar torcejada i s'ha anat recuperant fins a tenir-la actualment reubicada en el presbiteri de la Catedral Nova, sobretot gràcies a l'interès que sempre havia mostrat mossèn Jesús Tarragona. D'aquí un record, aprofitem un
parèntesi,
perquè ha mort el seu nebot, Josep Tarragona, una de les persones vinculadíssimes també a la figura del nostre entrañable mossèn Jesús, i que des d'aquí pues, un pesant per tota la família i el condol, perquè d'alguna manera aquesta saga dels Tarragona, doncs, potser dels més propers a aquest món de mossèn Tarragona, doncs acaba amb el Josep. En fi, dit això, seguim una mica amb aquesta explicació d'aquesta Verge del Blau, que actualment sí que té culte, és una imatge que té culte, però que ha tingut aquests moviments, i que té una llegenda extraordinària que fa que hi hagi una associació, com tothom sap, de cada la Verge del Blau. Aquest seria un dels aspectes, per exemple, d'altres, el que va comentar Francesc Fité, professor de la Universitat de Lleida, que es va dedicar a repassar els diferents mestres d'obres que van intervindre en la decoració de lo que és la portal dels apòstols. Tots els mestres d'obra que arribaven, alguns feien un parell d'apòstols, altres feien 4 apòstols, és a dir, fins a arribar als 12 apòstols van passar diferents mestres d'obres, perquè per qüestions pressupostàries no es van dedicar els 12 de cop amb un sol escultor.
Clar.
Els escultors, a més, tenien d'altres feines, i normalment pues, el màxim que podíem arribar a fer la majoria pues, són 4 o 5 o 6, i els altres acabaven de rematar-los. I es va donar la circumstància, quan se va acabar de tenir tots els apòstols, els dos que havia fet el primer, que van ser detinats el 14, que els havia fet el Guillem de Solivella, ja no agradaven als propis canonges i van tornar a fer de nou.
Claro, havia passat una època, havien canviat d'època.
Correcte, havia passat més de 100 anys i ja no acaben de convèncer. Això és anecdòtic, però... No,
només un incís, Joan Ramon. Imagina't, havia passat 100 anys. Tu imagina't a la velocitat que avui en dia devorem novetats, canvis culturals i socials, 100 anys és com vaja, no sé, és com no una altra època, és gairebé una altra societat d'aquí 100 anys, eh?
Correcte, correcte.
A la velocitat d'avui en dia.
Totalment, sí, sense cap dubte. Avui això de seguida es fa...
No, seria un problema, és a dir, si ho estiguessin de fer, si ho haguessin de fer avui en dia, els haurien de fer els 12 de cop, perquè si no, tindríem ja problemes.
No, clar. Sí, no, això està clar, i suposo que hauria aquests recursos. Precisament, aquesta història dels canvis d'apòstols i demés és el que va donar joc a la llegenda de la llegenda blau, aquella que el mestre sí. Que va tirar la pedra, el martell i tot això, no? Després va tenir la professora Francesca Espanyol, que va fer també una reflexió sobre el tema de que la ubicació atípica del claustre als peus del temple és el que va donar origen a que tingués aquesta portalada excepcional. Aquesta porta, en qualsevol altra església, estaria a l'entrada de l'església. Però, precisament, per estar al claustre on ho tenim, es va fer com entrada al claustre, però del mateix temps era com entrada al temple. Mm-hmm. I això és una de les singularitats que té especialment la portalada nostra. Una portalada esplèndida magnífica, que és qualsevol que no sàpiga on està i que solament vegi la porta, diu, això és l'entrada d'una església, i després se troba que al darrere no està l'església, sinó que hi ha el claustre. La Francesca Espanyol va proposar que, a més, aquest claustre tenia un aspecte funerari. Això és cert, perquè la gent en aquella època s'enterraven els que no tenien gaires recursos als cementiris parroquials, els que tenien una mica més al voltant de la catedral, els que tenien una mica més al claustre, els que tenien una mica més en capella pròpia dintre del temple, i s'anava, com sempre, la progressió econòmica sempre ha fet aquest estatus. Per tant, la portada dels apòstols, d'alguna manera, també com l'entrada al gran cementiri noble, diríem, de la ciutat de Lleida en època medieval. I per això es va triar la representació del judici final, en la qual es veuen els difunts sortint dels sepulcres i anant a ser jutjats i anant al cel, a la glòria, que estaria representada per aquells grans arcades, aquelles magnífiques arquivoltes, que solament tenen els ganxos on estarien situats les figures dels àngels que rebrien les ànimes salvades per la glòria dels condemnats. I és curiós que l'infern a Lleida és petitet, és una cosa minúscula, és una taranja que quasi ni es veu, en la que es veuen unes bèsties que es mengen els dolents, podríem dir, els que han estat condemnats. Això sempre m'agrada celebrar una mica de dir el dia del judici final, la gent que no tingui dubtes que vinguin a Lleida,
i tant.
Aquí hi ha optimisme i hi ha més oportunitats d'anar al cel que no passar a l'infern, no?
Sí.
En aquest sentit. Després van tenir l'aportació d'una reconstrucció, que és precisament la gent que ha pogut veure el programa del simposi. Hi havia una representació de la reconstrucció de com hauria estat aquesta porta dels apòstols un cop acabada amb els seus apòstols, totes les figures dels angelers, dels profetes, la llegenda del globo al mig, i que van fer la Montserrat Macià i el Josep Lluís Ribes ja fa temps, i que ara van explicar una mica com havia anat, com s'havia gestat aquesta reconstrucció, i que d'alguna manera és el projecte de que pugui estar exposada perquè la gent pugui entendre la qualitat que tenia aquesta portalada un cop acabada, i fins i tot aquest mapping, que a vegades se parla de poder-lo projectar,
sí,
però sense arribar a posar les figures al seu lloc. I es van tenir la personalitat del Paulino Rodríguez Barral, que representava també la importància dels judicis finals en l'escultura, sobretot tardoromànica i gòtica, i que el nostre pues, té aquesta excepcionalitat que hem comentat abans, que l'infer quasi no es veu, i que hi ha un panorama increïble i ric de judicis finals en moltes de les esglésies, sobretot en aquestes portes d'entrada als temples i de vegades al claustre per aquest sentit funerari. El Josep Tor va parlar precisament que el dia aquest, el 16 de novembre, es commemorava el 50 aniversari de l'inici de la cursa, podríem dir, per obtenir una llista important per part de la UNESCO del Patrimoni Mundial. És a dir, és quan se creava la Comissió del Patrimoni Mundial i que actualment pues, té aquests 1,000+ monuments mundials declarats, en el qual estem en llista d'espera, i recordant aquests 50 anys que es commemoraven en aquest sentit. Francesc Fité i Ramon Soler, el conservador restaurador, es van complementar una cosa que a tu t'hauria agradat força, no vas poder pujar, que era en 3D, amb ulleres aquestes 3D, veure de prop, com si estiguessin de tu a tu davant de la pota dels apòstols. És a dir, amb imatges de dron, és com si estiguessin en el dron mateix volant.
Sí.
I podies veure de tu a tu el Crist jutge, la gent sortint de les tombes, i va ser comentada per aquests dos especialistes. Va ser una experiència força interessant i força xula. És curiós que es van fer seure a tots allà al propi claustre, perquè, clar, perdies la consciència d'on estaves, i diu, algú se podia marejar, perquè estaves...
Bueno, clar.
Estaves a 18 metres d'alçada, representava.
No? Clar, no, i a més no estem tan acostumats encara amb aquestes històries. No,
però va ser una experiència interessant per l'empresa Invelon 3D, d'aquí de Lleida, que va aportar aquest material, i, bueno, penso que és una manera... inclús el que dèiem, potser d'apostar per aquestes noves tecnologies que permetin, ara dèiem, la portalada de tu a tu tal com està ara, però també la podíem veure reconstruïda amb tots els apòstols i més, sense tenir-los de col·locar lloc. Després, amb la Carme Berlodé, jo mateix vam parlar d'una història que sempre hi ha. Aquesta portalada tan estratègica havia de tenir un porxo per protegir-la. Aquest porxo es va començar a fer a finals del segle XV, se va interrompre, sembla que potser per les crisis que va haver en aquella època, se va retomar al segle XVII i no sabem molt bé què va passar, si es va acabar de fer o no es va acabar de fer. Aquí està la discussió. Perquè les planimetries que hi ha de finals del XVII i del segle XVIII sempre apareix la fonamentació d'aquest porxo. Al segle XIX, els gravats que n'hi ha ja no s'hi veu, per tant, al segle XIX ja no va arribar i, evidentment, una excavació arqueològica de tota l'esplanada probablement donaria pauta a tenir més coneixement. I nosaltres vam apostar per dir que es va intentar fer al segle XV, no es va arribar a fer fins al segle XVII, i probablement també es va acabar, no tal com estava projectat, perquè, malauradament, els mateixos mestres d'obres que l'havien de fer moriren al poc temps i venien d'altres, i probablement es va acabar fent un porxo per acabar de protegir una mica la portalada, però va ser amb una estructura una mica efímera, i per això ja les guerres, sobretot al segle XIX, ja va acabar amb ella. L'Alberto Velasco, professor de la Universitat de Lleida, ens va parlar del magnífic temple que havia hagut a Tàrrega, que tenia una porta dels apòstols extraordinària, que va desaparèixer quan va caure per un terratrèmol el campanar, se va ensorrar tot el temple, i ara hi ha el temple barroc, que té aquestes pintures del Jaume Minguell extraordinàries, i que part d'aquests apòstols que hi havia hagut en aquella portalada estan al Museu de Tàrrega, al Museu de l'Urgell, on se poden veure i copsar la importància que havia tingut aquella portalada, i que era de les primeres portalades d'apòstols que havia hagut a Catalunya, quasi bé 80 anys abans que la pròpia Portal dels Apòstols de la Seu Vella, per tant, força interessant. Després es va acabar una visita curiosa que van fer, penso, la gent que va poder visitar-la, perquè no va haver un guia especial, sinó que tots els que eren ponents, cadascú explicaven la Seu Vella al nostre ritme i entre tots, i cadascú vam aportar pues, cosetes interessants, i va ser com una mena de visitar, comentar, de consensuada entre tots els ponents, i la gent que no era ponent pues, penso que va gaudir d'una visita diferent, no?, a lo que és la Seu Vella. Havia estat entrevista per una hora, van estar quasi dues hores fent la visita, i al final van tenir de plegar perquè si no es feia tard, i la Seu Vella també havia de descansar. I el dia següent, de l'Esther Colls, tècnica del patrimoni de la Generalitat, que va ser la encarregada de la restauració del projecte de la Porta dels Apòstols, va explicar les vicissituds de com se va tirar endavant aquí el projecte, les característiques tècniques i els criteris que va entrar-se. Per exemple, potser el més interessant és que solament se van reincorporar els elements constructius de lo que havia hagut a la porta de manera simbòlica en dos punts. L'altre no es va reconstruir totes les peces que faltaven, sinó se va deixar insinuat com seria tot, i la gent posava de tenir suficient imaginació per allò traspassar-lo a tot i no fer una reconstrucció al 100%. Ah. El Pere Rovira, que és el tècnic del Servei de Restauració també de la Generalitat, va parlar d'aquestes portalades, que clar, hem d'imaginar-les que estaven totes pintades, policromades, amb pintures sobrades, que veritablement aquesta Porta dels Apòstols també l'hauria tingut, i va fer un panorama de moltes d'aquestes portalades que estan a Europa, sobretot a França, i que aquí a Espanya pues, estan imitant, i que totes en general també tenien uns porxos per protegir-les, i també va apostar potser per a la llarga a l'editat de fer un porxo. Ramon Soler, el nostre, diríem, podríem dir, restaurador conservador de la pròpia Seu Vella, va explicar precisament el treball que es va fer per restaurar el que era la pròpia portalada amb la consolidació dels colors que hi havia en aquí pimpa i que actualment se poden veure a simple vista els colors, sobretot els verds dels arbres, que hi ha una vegetació esplendorosa, cosa que no és habitual tampoc en les portalades d'aquella època i que alguns han identificat com que també els morts estan en el paradís, el cementiri doncs, on estan sortint este ple d'arbres i que aquella verdor dels arbres és el que s'ha conservat millor, a part de les altres policromies que havia pogut haver. Després va tocar fer una ponència sobre un tema molt poc habitual en el sentit de que no s'havia treballat gaire, que és els grafitis, és a dir, el que va portar tan important. La gent, pues, a l'entrar al temple se quedaven allà a petar la xerrada o al sortir també, i a vegades algú s'entretenia pues, mentre esperava un o altre, lo típic, allò, pues, mira, faig una rayota a la paret, fico una creu, jo fico un nom. I tot això, clar, és un testimoni de la importància de la portalada i d'aquest art espontani, popular, de, podríem dir dels gamberros del moment, però que s'ha convertit en un valor patrimonial excepcional i que sobretot té uns grafitis molt interessants de quan era l'època de quarter, perquè hi ha molts soldats que ficaven allí, pues, pràcticament, pues, jo, soldat, de tal, de l'any 1932, de 1988, soc músic, soc de tal puesto, en fi, tots aquests dos tipus de grafitis.
Les xarxes socials.
Sí, correcte.
A la seva manera i sense la immediatesa, no? Però és el mur de Facebook, això.
Correcte. El que passa és que, clar, va haver la polèmica de dir, ara actualment, si un va fer grafitis aquí, pues, que hi ha alguns de l'any 2009 i 2008...
A veure, sí, de totes maneres et diré que a l'època moderna, a la nostra, tenim tants llocs per expressar-nos que tampoc ho trobo normal que la gent vagi escrivint per les parets dels monuments, no?
No, és el que van dir, que aquests grafitis antics ja són forma part del patrimoni, són un element patrimonial i també força interessant, perquè és aquest art espontani i natural. Alguns, com tots, tenen la mà més bona per fer
sí, un
més bo, d'altres no tan bo, però en fi, és el que hi ha, i actualment és el que dius, i a més, hi ha un tema que es diferencia de la gent de fa 150 anys, que és que en teoria nosaltres hem de tenir una estima pel patrimoni que en aquella època no se tenia.
En teoria.
No passa. I l'anècdota, i així vaig acabar la ponència, el 8 de març de l'any passat, precisament, acaba de restaurar-se la Porta dels Apòstols, va aparèixer el 8 de març un cor lila per indicar el tema aquest, la reivindicació de la dona. I de més, que està molt bé, però clar, fer-lo a la Porta dels Apòstols després de restaurar, per molt que fora un cor lila...
Insisteixo, perquè és que avui en dia, tecnològicament, tenim tantes possibilitats i molt més artístiques i amb molta més potència d'expressar-nos que de veritat. Vull dir, igual que això dels museus, del tema del clima i tacar quadres, parets de monuments, de veritat que no... Ho sento, no, jo no ho entenc. A hores d'ara, fa 100 anys, doncs, home, mira, podem parlar-ne. Hores d'ara, ho sento, no ho comparteixo de cap de les maneres, perquè, insisteixo, avui en dia hi ha molta manera per expressar-se. Bueno, la Porta dels Apòstols, ja veieu que és tot un món, però, clar, al final és la porta principal. Ho dic que moltes vegades ha estat la gran oblidada, perquè la imatge de la Seu Vella que tenim sempre és la de l'altre costat, la de les galeries de la... del claustre, no? Doncs aquesta és la principal i aquesta és la que està ara mateix també al costat de l'entrada del monument, que s'entra justament pel costat i tocant el campanar. Per tant, bueno, no et diré que és la gran desconeguda, però que si fa temps que no l'heu visitat, visiteu-la, perquè està restaurada de fa poc i segurament la trobareu canviada, les coses
correcte,
com siguen.
Com sempre dic, jo, que busquin el cargol, que en la restauració va sortir el cargol més antic que tenim a Lleida.
Però,
i de fet,
acabé
de veure la vella, el Ramon Soler van acabar parlant de les vicissituds que van tenir els apòstols quan van marxar d'allí, que se van trencar on estaven al Museu Diocesà, que actualment els fragments estan al Museu de Lleida, i per acabar l'última ponència va ser de l'Alena Laborda, que es va explicar una altra porta esplèndida, no gòtica, sinó del romànic i del patrimoni universal, que és el pòrtico de la Glòria de la Catedral de Santiago. Amb la qual cosa, si el nostre pòrtico de la Porta dels Apòstols no és de la Glòria, però era la Glòria també per entrar a la Sabia, com has dit tu molt bé. Per tant, penso que va ser un simposi interessant. En total va haver una presència d'inscrits, 50 persones, i gent, com es va fer per streaming, això de les noves tecnologies també va permetre a molta gent més fer-lo des de casa, doncs va haver fins a 250 gent que com a mínim una estona va estar connectada.
Bueno,
per tant, estem parlant d'una visualització.
De totes maneres, a veure, si no podeu, no podeu, però si ha d'anar. O sigui,
sí, Home, i la gent que no pugui, està penjat a la xarxa tot el simposi, per
sí.
Si tenen ganes, són unes quantes hores d'estar-se, però bueno, l'avantatge de fer-lo així és que es pot passar avançar.
Pots avançar o parar. Escolta, para un moment.
Exacte, exacte. Paro, avanço, tira enrere, és l'avantatge que té també les noves tecnologies.
Anem a buscar-li la part positiva, evidentment.
Exactament.
Joan Ramon González, avui superinteressant aquest bocí d'història amb la Porta dels Apòstols de la Seu Vella. Escolta, cuida't força, és la setmana del Black Friday, la setmana vinent ja m'expliques si has comprat molt o no, eh?
Pues de moment no tinc massa contenta.
No, pues res. Escolta, que tinguis bona setmana.
Vale, perfecte.
A Vallarcal, un pueblo de 317 habitantes, el destino le cambió su suerte cuando más lo necesitaba. Tres nuevas familias llegaron a vivir al pueblo y evitaron que cerraran la escuela de la zona. La misma escuela que ese año vendió el gordo de Navidad premiando a aquellas familias. Ellos cambiaron la suerte de Vallarcal y Vallarcal cambió su suerte.
Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Sabeu que ja anem directes cap a les 2 de la tarda. Anem a parlar d'esports a la nostra tertúlia de la radiografia amb molts resultats de cap de setmana. Han tornat les lligues d'hoquei. Bé, és veritat que amb hoquei masculí doncs juguen demà a Lleida Llista, demà dimarts a la pista del Reus, a les 9 del vespre. Però l'hoquei femení ha tornat, el Vilassana va guanyar 3-1 a les Rozas, l'Alpicat va perdre 1-0 a la seva visita a Fraga. Amb futbol masculí, ara, bueno, ara en parlarem de tots, eh? De tots els esports, però el Lleida Esportiu va caure a casa 0-1 davant de l'Alzira. L'AM femení va guanyar 2-0 davant de l'Atlètic Club B, que s'havia de guanyar sí o sí, però és el que diem, els partits s'han de jugar i guanyar, que era molt necessari. I en bàsquet, el Cadí la Seu, que va caure de 2 punts, 68-70, davant del Vizcaya, i el Força Lleida, que va tornar a guanyar, 82-75, davant de l'Alacant. I en vòlei, el Balàfia Vòlei va guanyar 3-1 davant del València. Proper partit serà aquest proper cap de setmana a Castelló, concretament el dia 27, que és diumenge. Mira, a través de... Bueno, a través no. De cuerpo presente, anava a dir. Xavi Pérez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bé.
I a través de... Bueno, a través d'internet, anava a dir de videoconferència, no? Perquè nosaltres no tenim càmera aquí, per tant no ens podem veure, però sí que els podem escoltar. La presidenta de Balàfia Vòlei, la Vanessa Ortega. Vanessa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, companys.
I l'Albert Escuer, cap d'Esports del diari La Mañana. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Aquí estem.
Molt bé, doncs demà jugarà el Lleida Llista, que per cert també li aniria bé una victòria, Xavi. Li aniria força bé una victòria.
Sí, evidentment, però és un camp complicat anar al camp del Reus. Veurem què passarà, però bueno, estan... Suposo que hauran fet pretemporada i hauran fet examen de consciència.
Bueno, el Reus porta 13 punts, són 5ers, el Lleida Llista són 11ers amb 4 punts, una victòria, un empat i 4 derrotes. Mm-hmm. Per tant, aviam...
És que... Com a sobre el paper és un partit complicat.
És complicat, però és necessari trencar aquesta dinàmica.
Oh, sí, coses, no, evidentment. Sí.
Amb hoquei femení, ho hem dit, el Vilassana segueix guanyant partits. I escolta, l'Alpicat, Albert... Va caure per 1-0 la seva visita a Fraga. Això ja són símptomes de que ja comencen a adequar-se a la categoria. Albert. L'han perdut, Albert. Bueno,
L'hem perdut,
sí. Albert Escuer. L'hem recuperat. Albert, ara sí.
Està al Twitter.
L'hem recuperat. Dic que l'Alpicat d'hoquei femení va perdre 1-0 a la seva visita a Fraga, que això ja són símptomes de que comencen a adaptar-se a la categoria.
Sí, poc a poc i bona lletra, el que passa que no sé si farem tard al final. Ja. Està costant, està costant.
Està costant.
És normal quan estrenes categoria que et costi, però uf, els està costant horrors. De fet, només hem puntuat amb el Vilassana, precisament al derbi, no? En un sí, partit curiós. Que bueno, Vilassana també tenia moltes baixes perquè tenia moltes jugadores a les seleccions al Mundial.
Curiós, de totes maneres, eh? que només puntuessin justament al derbi lleidatà. En fi, l'AM femení s'havia de guanyar sí o sí, van fer el que s'havia de fer, 2-0, segueixen en zona de descens, però ara doncs ja és partit a partit i puntua sempre que sigui possible, evidentment. Eh? Aquest any està complicat, ja se sabia, però no s'ha de perdre el tren de la zona mitjana de la classificació.
No, bueno, però era un partit que, home, amb la gent de baixa te comença a sumar, i sobretot a casa, no?, que havien perdut els dos últims partits al Recasers, que sempre havia sent la fortalesa de l'equip, doncs ja està bé, tu. A veure, estem en una lliga que al final s'ha de sumar per lo civil o per lo criminal, tu.
Clar.
I al final, a l'última jornada, l'únic que comptaran són els punts, i per tant, doncs, important que vagin afegint puntets, perquè si no la lliga et pot fer molt llarga.
Clar. Vanessa Ortega, escolta, victòria, ja vam parlar de que era probable, però com sempre els partits s'han de jugar, 3-1 davant del València, ara el proper partit, perquè anar guanyant partits el que dona és que s'afronten de manera més tranquil·la els partits, marxeu cap a Castelló diumenge a 2:15, no sé si és bona hora, mala hora.
Una hora fatal, però ah, bueno.
És l'hora de dinar.
Bueno, sí, però no passa res. Pues és un partit que s'ha d'afrontar i res, del València, doncs sí, s'havia de guanyar i a priori, segons la classificació, havíem de guanyar, però l'afrontàvem amb 4 baixes. Per tant, bueno, era un partit complicat. He de dir que el Juanjo Garra va estar espectacular. Prop de 400 persones al pavelló. La veritat és que van empènyer una passada i van ajudar molt a l'equip a guanyar i va ser un partidàs, la veritat.
Uh-huh. Ricard, sí. Te puc fer la crònica del partit, eh?
Espera un moment.
Te puc fer la crònica del partit.
Sergi Tor, que ha entrat aquí no, ara i s'ha assegut del partit de quin, de vòlei?
Clar.
Vas anar al Juanjo Garra? Sí. Ostres, mira, m'ha guanyat, Vanessa.
3-16-1.
Vas anar, Sergi?
Vaig anar. No, home, no, perquè, aviam Xavi, una presidenta gent... que no presideix.
No.
Que treballa.
No.
Amunt, avall.
No és presidenta.
Ha d'estar al costat de l'alcalde, al costat del president de la Diputació, al costat del secretari de la Generalitat.
Al cantó del food truck.
Exacte. Clar. No, persona, fora del pavelló hi ha una...
El food truck.
Exacte. Matrícula Toledo. Matrícula de Toledo.
Claro.
Matrícula de
Toledo. Sí. És de Cervera, l'Àngel.
No, però la matrícula és de Toledo.
Bueno, la matrícula sí, però la persona... Sí.
Però com que Tor, vaig veure si fica Tor. Per això m'he quedat...
Bueno, et va agradar l'experiència, Sergi? Recomanes anar a veure el Juanjo Garra un partit de vòlei?
Sí. El que passa que s'ha d'anar d'hora perquè jo vaig estar amb l'afició del València, perquè el pavelló estava de ple de gom a gom. Hi havia moltes del Claver, nenes del Claver, jugadores de voleibol del Claver, per tant, doncs, jo crec que va ser una bona campanya. El pavelló està molt preciós, com estan les tanques, i el partit va ser molt bo. És a dir, jo vaig arribar tard, vaig arribar al segon set, admeteixo aquest retard, i el primer set sé que es va guanyar amb facilitat, el segon set 25-20, també la cosa anava molt bé, però el tercer set el València es va començar a jugar millor, va començar a bloquejar millor, va començar doncs, a tirar millor i es va guanyar un tercer set que va ser molt igualat. I el quart set, presidenta, vam tenir un 18-13 tranquil·litzador, no?
Sí.
I el València es va capgirar el partit. I va anar amb un 22-23 molt amenaçador, perquè dic, si anem a un 5-7, aviam què està passant. I amb un 23-23, apassionant, bueno, ja amb un 22-23 va ser un servei de sacada del València, empat, i els dos últims punts van ser del Balàfia, provocant doncs, un ambient de joia al pavelló. Per tant, victòria 3-16-1.
Has vist, Xavi, que em serveix per tot, el Sergi.
Excel·lent, sí, excel·lent ambient, excel·lent partit. I vas veure també la samarreta amenaçadora quan era rival del Futbol Club Barcelona, que havia l'equip juvenil. Suposo que ens van guanyar, no, presidenta? El Barça?
El Júnior, sí, ens van guanyar 0-3, sí.
I molt ben ambient, i doncs ara cap a la pista del Mediterrani. La Illa és el favorit, a Castelló hi ha dos clubs, no?
Exacte.
No hi ha gaire...
L'Illa Grau... ni no tenen bon rotllo, no.
És com aquí, és increïble, estan separats i així estan,
bueno,
no?
És com aquí, encara no,
però sí, futbol masculí.
Si segueixen les coses tal com estan, sí, igual l'any que ve. Bueno, ara,
I,
ara
i anem al segon equip de Castelló, aviam si guanyem. Molt bé Coco, molt bé Edi, la connexió dels ídols amb l'afició, i per tant, excel·lent. Ara s'ha d'anar aviat, perquè el pavelló està bé de gom a gom, i l'ambient va ser fantàstic, bueno, i Vitoria.
Ui,
viu, eh? Davant del vòlei València. Quants habitants té València, Presí? Xavi?
Bastant.
València,
bastants, no, més que Lleida.
I vaig veure el partit amb l'afició de la València. Bueno, l'afició de la València eren, que n'havien, bueno, doncs una desena, per exemple, uns pares de Màlaga que havien vingut a Lleida perquè el seu fill jugava amb el València.
Que bé.
I gran Miquel Berniol, per acabar. Don Miquel Berniol, l'àrbitre, m'emociona veure'l. Temple, categoria...
Què dius ara?
Sí, ho va fer un arbitratge...
Què dius ara?
Tranquil·litzant els jugadors de València, que estaven nerviosos.
No pot ser.
Que sí, home. Don Miquel Berniol.
Molt bé.
Doncs, he fet bona crònica, presidenta, o no?
Buah, super. No la podia haver fet millor.
Veus, és que malament. Quan un president parla bé del periodista...
No, que em serveix de tot el Sergi. Escolta, sí. Jo l'envio a veure hasta golf.
Sí, no. Passa que quan arriba...
Ara una gran pel·lícula de golf.
Sí.
El Fonàtic, sí, d'un jugador, d'un aturat britànic, bueno, que va anar al British, i va fer la pitjor. I el Severiano Ballesteros el va atendre molt i molt bé. I una gran pel·lícula, anem a posar a veure, Patrick Relance.
Sí, el que passa que quan vaig al vestidor de Lleida, quan vaig... No, el vestidor no, home. Quan vaig a la roda de premsa de Lleida, apreta una mica més.
Sí, és bé. Ara diré per què no apreta.
És que ningú apreta. Bueno, el que anàvem.
T'explicaré per què.
El que anàvem. Primera catalana, victòria del Mollerussa, victòria de l'Atlètic Lleida, que van líders, a 5 punts el Mollerussa amb un partit menys perquè van haver de jugar a la Copa del Rei i s'ha de recuperar, si el guanyen a 2 punts, per tant...
I diumenge derbi.
Si la cosa no canvia, o un o l'altre acabaran pujant.
Sí, aviam, segur,
estem al novembre, segur. Vull dir que...
És que hi ha derbi, aquest cap de setmana hi ha el derbi, Mollerussa, Atlètic, i per tant...
Allí sabré.
És Barça-Madrid, i per tant jo crec que aquí sí que els partits entre ells seran claus, aquests 6 punts.
L'altre... Lleida Esportiu 0, Alzira 1. És aquell partit que vam dir que també s'havia de guanyar.
Com tots.
El vòlei el va guanyar, perquè vam dir que s'havia de guanyar. L'AM també vam dir que s'havia de guanyar, i el va guanyar. I el Lleida Esportiu, no. I m'ha sorprès, no l'he vist el partit, m'ha sorprès, perquè jo l'única vegada que he vist el Lleida Esportiu ha sigut el de Copa del Rei.
Jo no era un partit, francament,
m'ha sorprès que es perdés aquest partit. Hores d'ara, el Lleida Esportiu és 14 amb 10 punts. Jo li feia la mitja conya aquest matí al Sergi, li deia, bueno, tenim el play-off d'ascens a 11. I ell me deia, no, deixa de mirar cap dalt perquè tenim un problema a baix.
Sí, I
és veritat, tenim un problema a baix, bueno, i tenim un problema de gol. Albert Escuer, allò que semblava tan utòpic d'un duel a la tercera federació de dos equips lleidatans, escolta, cada vegada té una mica més de cosa.
Sí, s'està girant tot perquè es produeixi la tormenta perfecta. Certament, però si te'n recordes, ho vam comentar la setmana passada. L'Alzira, penúltim, tal,
sí.
Vigilem, perquè aquesta cançó ja la vam cantar contra el segon tim i patapam. La vam cantar contra l'Olot i patapam. I ara, desgraciadament, doncs la vam cantar contra l'Alzira i patapam. Però a mi ahir el que em preocupa especialment, i el Sergi hi era i per tant va poder veure millor el llenguatge corporal, va ser la roda de premsa del Martí.
És denigrant, sí, denigrant.
Jo no sé si és un tema d'inexperiència, perquè evidentment doncs, el focus mediàtic al Villarreal fer és el que és. No sé si és un problema que el tio sap que no marxa d'aquí ni amb lleixiu, perquè és el que hi ha, i per tant ja mal de cap li fa tot i va treure el capot i va començar a torrejar tot. O no sé si és que se veu que està al carrer i ja va dir, pues venga, us ho fico fàcil. Perquè realment la roda de premsa, Sergi, és de les més esperpèntiques que jo recordo. Per nosaltres, sensacionals, perquè ens va donar 50.000 titulars. M'he vist superat, Conor McGregor, el porter del trio en funció de Comacheco, tal, però a mi em va semblar esperpèntic.
El tema del porter, de veritat que ja és això. Sergi Tor, que tu també vas estar a la roda de premsa. Avui, el Sergi, he de reconèixer que sí que ja venia preocupat pel canvi de tendència de la roda de premsa de l'entrenador, que fins ara era positiu i optimista, i ahir em va dir, ahir ja no.
Ahir es va passar.
Per un altre costat em diu, bueno, estic content perquè almenys ha admès la realitat, perquè fins ara no.
Ara primer anem a la realitat. El que és una certesa... 2 + 2, quan és, Xavi?
4.
El que és una certesa és que el Lleida Esportiu amb aquests jugadors i aquest entrenador baixa. Això ja no és ni una hipòtesi, ni una realitat, ni una amenaça, ni una advertència. Això és una certesa segur. O quedem últims o penúltims. Podríem analitzar-ho molt. Xuli viu amb el fora de joc, 7 vegades ahir en fora de joc, Danilo fa el seu partit totalment desconnectat de la resta. Bueno, els problemes són tant que donaria per una hora. Però aquest equip baixa. Això és segur. Segur. És certesa, eh? Certesa. Val. Ahir l'Alzira va ser un partidàs de l'Alzira, brutal, i l'entrenador de l'Alzira me va encantar la seva sala de premsa, com va llegir el partit,
es va guanyar,
com el va analitzar.
De la baix.
Perfecte. I ara vaig a la roda de premsa de Pere Martí, perquè també Xavi Pérez m'ha dit una cosa que té raó. Molt suau, i me la pots dir perquè és veritat. És veritat. Jo ahir, quan entro a la sala de premsa i vaig també per a veure què passa, penso, si l'entrenador del Lleida me comença a dir que hem tingut un pal amb 0-0, que hem tingut un pal en 0-1 i que el porter de l'Alzira ha estat el millor, però, sisplau, cese, acomiadament, perquè no veu la realitat. Com que no la veu, fora. Però va començar dient que sí, que ens havien fet un bany. I dic, home, ja era hora. Perquè ho hauria hagut de dir el dia del Saguntino, el dia de l'Olot i el dia de l'Aragón. Ojo a la seqüència. Per tant, per primera vegada veu, tenim un problema i molt greu, que és el que li dona per mi un aval per mi de dir, per fer, diu una cosa sensata.
Pensa que l'entrenador del Alcina fer 15 dies que era entrenador.
Però va ser fantàstic.
I havia estudiat a Lleida de dalt a baix.
Correcte. Ara bé, té raó el Xavi Pérez, té raó l'Albert Escuera i tots, que la sala de premsa va dir una frivolitat, va dir dos frivolitats molt grans. Una, la del porter. Sí. Quan m'aixeco, decideixo. I l'altra, quan se va comparar amb Salva Ballesta, amb un tema de testiculina. Bastant lamentable. Jo vaig estar a punt de preguntar-li, escolti, no és una frivolitat el que ens està dient. Vaig estar a punt i vaig tentar l'última, li vaig dir, pensa canviar el sistema de cara al futur, una pregunta molt innocua, però és que vaig pensar, ni l'alcalde de Lleida li feia un escrutini tal, ni el president de la Diputació li feia un escrutini tal, ni el delegat del govern, ni el de la Universitat de Lleida, que encara espero les beques de Juanjo Garra, i hi ha tanta gent que no li faig escrutini que penso, ara l'entrenador de Lleida vaig aquí a dir-li un escrutini tan fort com amb altres personalitats grans de Lleida no li faig, i per això no li vaig fer. Admeto les crítiques.
Sergi, veus l'entrenador de Lleida a Nadal aquí?
No.
No, ni potser ni demà.
Albert Escuer.
Com a mínim, l'únic que dic és que ha reconegut que tenim un problema no greu, gravíssim, que baixem...
Ja, però una de les coses que ha reconegut és que li supera la situació, i això sí que és un problema, perquè és el que està davant de tot. Albert Escuer.
Bueno, jo és que és el que t'he dit abans. Jo només entenc aquesta roda de premsa perquè t'he dit, tinc experiència, perquè sap que no marxa ni a mi llegiu, i per tant, mal de cap li fot el que diu, o perquè ja se va fora. De fet, ahir jo la roda de premsa...
No, jo crec que ho passa malament, eh? Jo això crec que ho passa malament.
No, no, si jo no dic que no passi malament,
sí, però
jo la roda de premsa l'estava escoltant per la ràdio baixant de Tàrrega i a la ràdio van comentar que potser hi havia una compareixença d'algú del club, que al final no es va produir.
No, no,
i en aquell moment vaig pensar, bueno, ja està, se l'han petat, però de moment no. Però és que jo crec que la roda de premsa d'ahir, per mi, és de destitució automàtica. Vull dir, per activa o per passiva?
Jo n'he de destitució si m'hagués donat excuses, Albert.
No ser, no ser.
Si m'hagués donat excuses barates com Saguntino, Olot i Aragú, era de destitució, però per vegada va reconèixer que ens havien pegat un bany, ja era hora, perquè el dia li vaig dir, bueno, el dia no, va passar el mateix.
Va reconèixer que s'havia vist superat. Doncs si t'havia superat, noi, fes un pas al costat i que en algú que no es vegi superat.
Clar. Sí, bueno, aquesta visió és bona.
La jornada, doncs,
aquesta visió és bona.
Dius que t'has vist superat, hòstia, és que, a veure, una cosa és que tu estàs a mitja taula tal i ve un dia un equip i te fot un bany i tu surts i puges. No, avui m'han superat. Però, hòstia, que estem a la jornada 11 i tenim 10 punts. I el discurs és que m'he vist superat. Miau,
bueno, Sergi, miau. Ahir va ser sincer,
Ja, doncs... Pues,
sí, no, perfecte.
Per això no sé si hi ha d'haver alguna acció... superior o no. El proper, a veure, no sé, potser és que a casa se'ns dona malament, el proper partit és
no
a fora,
que no hi ha equip.
Davant de l'Hèrcules d'Alacant.
És 1-0.
Deixa't estar, Ricard. Deixa't estar, Ricard, de a casa, a fora, a l'Alacant.
La certesa és que baixem. Perdona, és molt fàcil. Hi ha certesa, sí, és una certesa.
Sí, no, ja ho sé, tots m'ho dieu.
Si juguem,
encara...
si juguem a fora, si juguem amb el Racing Escalerilla, juguem amb l'Hèrcules o amb el Manchester City, que el problema no és aquest, home. El problema és que ens han venut una moto que molta gent ha comprat i ara ens donem compte que la moto no va ni en pedals. Va, ja està.
La finestra de fitxatges...
Aquesta moto són els mateixos que l'han venut.
Ja,
però...
La finestra de fitxatges, perquè clar, si és un problema de fitxatges i tal, cau molt lluny, encara.
Clar que cau lluny.
Quatre partits més.
Ja, però...
jo crec que per l'alineació el 80% de jugadors són fitxatges d'ara, eh? Els que teníem l'any passat no jugaven, eh?
Quadri, que jo aquí l'he valorat molt, sol pot jugar a partir del minut 60, perquè el risc d'expulsió és tan elevat
és, bueno,
que ahir al minut 10 podia ser expulsat. Per tant, l'has de ficar a partir del 60, perquè així si
l'expulsen... Jo el que vull dir és que...
Quadri, l'Ucrania jugue al seu partit,
sí, però,
totalment
però,
desconnectat.
El 80% de jugadors són de los que ha portat el nou... La nova sí. directiva, eh? El 80%, de los que juguen.
Bueno, ya no, Monterde, Gaisas, Figueres... Tres? Sí, la defensa. Sí.
La defensa i el porter. Que el porter d'ahir és de traca. Vens de jugar a casa.
Ja ho sé, ja ho sé.
Amb un partit
ja
estratosfèric de Ramon Vila...
Sí, sí. Això
però és que va ser el millor porter d'ahir, també.
Partit, sí, sí. Que te jugues la vida, me fiques a l'altre porter. I d'on surts en sala premsa, te traus la xorra i dius que en funció de com m'aixec, com fico un o l'altre. Ja, de veritat.
No, allò va ser una frivolitat que jo li he preguntat. No és frívol, però vaig canviar la pregunta. I he dit el per què, eh? A partir d'aquí admeto totes les crítiques de la meva mare a la feina, que és correcte, eh? És correcte.
Home, el tema del porter ja és un tema que ja fa molts dies que tractem aquí, que potser no és la millor manera. És a dir, quasi cap club ho fa així. Per tant, quan navegues, quan intentes caminar contracorrent, és que algo no va bé, eh?
Bueno, ja, però a part de tot això és el que... Torno a reincidir el que die. Si el 80% o el 70% dels jugadors són dels que ha fitxat la nova directiva, vol dir que tu no creus amb els jugadors que tenies abans, en què t'has quedat.
Home, l'error de Yasser és...
El tema del porter és anècdota, perquè al final, vull dir, si d'una cosa no té problemes a Lliga, és a la porteria.
L'únic lloc.
Si de la categoria... I Vila i Iñaki, vull dir, per mi són dos senyors porters per la segona rep. Si aquest no és el problema, però és el detall. És el detall de la pèrdua total i absoluta de papers. Sí, sí. O de no tenir un criteri clar de per què faig les coses.
Bueno, per cert, un altre partit en el que no s'ha marcat cap gol, eh? Vull dir que...
Què és això? Què és això?
No, són 5 gols amb 11 jornades. És que...
Pues per això va anar al vòlei, sabria que hi hauria punts. El vòlei que... Aquí veure punts. No vaig parar de veure punts. Sí, sí. Era una màquina.
Bueno.
Per cert, Albert, anem a Andorra o no?
Bueno, mirarem, a veure si ens ho podem manegar de alguna manera.
Portaràs xocolata, un Toblerone.
Si ens diuen al juliol que a finals de novembre aniríem a Andorra a jugar-nos el liderat de l'Eporo,
sí?
No ens ho creiem ni de cosa.
Fantàstic, fantàstic.
Per cert, avui hi ha dues notícies de bàsquet, i aquí també donem informació.
Venga.
Una, fitxatge de l'ICC Força de Lleida, Bruce.
Ah, sí.
Ostres, el cognom és impronunciable, N-Z-E, el Z o com vulgueu,
sí.
A l'Epivot, americà amb passaport nigerià, per tant, Cotonou, no ocupa plaça. I segona, el Cadí la Seu ha anunciat que presenta un recurs sobre el final del partit del passat dissabte davant del Guernica Vizcaya.
Home, he vist imatges de vídeo...
Aquest pot guanyar, no?
I bueno, déu-n'hi-do, eh?
Hem estat 15 dies tranquils per les finestres FIBA i han set tornar els amics de l'arbitratge LEP, Iliada de LEP, Iliada mayúscula, sideral i absolutament impresentable a la pista del Cadí. Perquè que entre tres àrbitres, tres taules, les taules que s'encenen, bocines que han de sonar, o sigui, estem parlant de 12 ulls, que entre 12 ulls ningú vegi que aquella cistella del Guernica és fora de temps, bueno, te demostra el nivell que jo he denunciat sistemàticament de l'arbitratge LEP, que és infame.
Que, per cert, què era, de dos punts o un triple?
Triple.
Per tant, és la victòria.
Sí, sí.
Per això han presentat el recurs.
I,
l'any 68-67, quedaven 3 segons 4 dècimes, s'ataquen, Williams tira fora de temps, però absolutament fora de temps, i bueno, els únics que no van veure van ser els amics, de sempre. Ja. I ara avui ha anunciat el Cadí que ha presentat un recurs que és, bueno...
Però solen no prosperar aquests recursos o no?
No.
Bueno, amb temps, potser se fa la repetició del partit.
No, home, com has de repetir el partit?
Home,
si ha tirat fora de temps, punt.
Ah, clar, exacte.
Clar, no cal repetir
raó,
el partit.
Tens raó, Ricard.
Simplement l'última cistella no val.
No poden acceptar el recurs, perquè si accepten el recurs, automàticament els tres àrbitres els han de fotre fora.
Bueno, fora no, una setmana de congelador, de nevera.
Que es quedi a Andorra, ja.
Fora. N'hi ha un dels tres que xiule perquè és fill de qui és.
Víctor Mas, dis el nom, ja home. S'ha de dir els noms, no? S'ha de parlar amb concreció.
Ja està, home.
Vale, Albert, ja parlarem dels àrbitres, però no ens centrar sol en els àrbitres quan perdem, com va fer Orenga a Palència, allò que ja m'ho vas enviar, Monfasca, per part teva. És a dir, van guanyar Alacant, no va ser pels àrbitres, van jugar millor que Alacant.
Sergi, fa 3 setmanes te vaig passar piulades d'aficionats.
Sí, sí, sentim un munt.
Havent guanyat. havent guanyat. És que és aquest el drama. Es queixen quan guanyen, es queixen quan perden. No es queixen quan empaten, perquè el bàsquet
si
no
pot empatar. No
empat. Si no, es queixaria.
El nivell és...
Tenim un problema molt gros en l'arbitratge
pues,
a les competicions.
Vanessa, un Miquel Arbiol, un Miquel Barniol al bàsquet, no?
No ens faltaria.
No, no emboliquis a la Vanessa ara amb líos d'àrbitres.
No ens faltaria.
No, jo ja vaig passar el meu desert quan vaig ser àrbitre nacional i ja
veus?
No vull opinar.
Veus?
Però...
Ja està.
I a més ja sabeu quina és la meva opinió, que normalment intento no criticar els àrbitres.
Pues res. Escolta, que ens plantem a les dues. Va, Albert Square, Vanessa Ortega, millora't per cert, Xavi Pérez i Sergi Tor. Gràcies per estar amb nosaltres. Bona setmana. Fins dilluns vinent.
Bona tarda.
Vinga, hasta luego.
Gràcies.
Adéu, igualment. Adéu.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les dues de la tarda, hem parlat d'esports, ja saps que a més hi ha el Mundial en marxa, futbol cada dia, fins al 18 de desembre. Nosaltres hi tornem demà, a les 12:20, fins llavors segueixes ben informat a la sintonia de la cadena COPE de Lleida.